s'entengui. Fins aquí, per tant, les notícies de les 11 a TV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 12. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc la Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Com tots els dissabtes, arrencam aquesta primera hora amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Avui començarem amb una iniciativa. Peque Pàgines presenta Peque Club, una nova comunitat pensada per les famílies de Mallorca, en trobades, propostes compartides i altres iniciatives per gaudir dels temps en família. Continuarem amb la secció de l'especialista, avui sobre per què és important que els fills aprenguin a prendre decisions i, a més, també abordarem quin paper hi tenen els pares en aquest aprenentatge. També tindrem el test de participants habituals i la nostra secció juvenil, on posarem a prova els joves amb una prova que els han preparat pares i mares. Ho descobrirem d'aquí una estona. I, com sempre, no faltarà el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci familiar. Preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No Venim amb Manual. El pròxim 5 de setembre, Peque Pàgines presentarà Peque Club, una nova comunitat pensada per les famílies de Mallorca amb trobades, propostes compartides i altres iniciatives per gaudir dels temps en família. Per conèixer una miqueta més aquest projecte, avui ens acompanya en els estudis na Ruth Pérez, que és coordinadora de l'equip de Peque Pàgines, que és una plataforma que des de fa anys recull i promou plans i activitats per fer en família a Mallorca. Bon dia, Ruth, com estàs?
Hola, encantada.
Bé, conta'ns un poquet com ha nascut aquesta idea de posar en marxa aquest Peque Club.
Pues mira, Peque Pàgines va néixer de la mà de Danieli Boyago, que va estar molt vinculada a la creació de Círculo Materno, i des del principi una de les idees precisament va ser aquesta, crear comunitat, fer tribu amb les famílies. Aquest any, Peque Pàgines ha anat creixent i s'ha convertit en la plataforma, les famílies poden trobar molta informació sobre què fer amb els infants a Mallorca, activitats, jocs, moltes propostes d'oci. I ara el que volem és recuperar una mica aquelles esperides del principi. No només volem oferir els plans, sinó volem crear oportunitats perquè les famílies puguin fer juntes i puguin conèixer i compartir experiències. I d'aquí pues, va néixer el Peque Club.
Molt bé. I què suposarà formar part d'aquest Peque Club? Què hi trobaran les famílies que s'apuntin?
Peque Club serà totalment gratuït i estarà obert a totes les famílies que vulguin formar part. Una part important seran el que són les trobades. Volem organitzar de diferents llocs de la illa i aquestes pues, hi haurà de diferents tipus, a l'aire lliure i d'espais d'oci infantil i llocs familiars. La idea és donar a conèixer oportunitats, pues, que si no són en grup pues, surten més cares. Vale, pues a lo millor tu vols anar a un lloc i si és de manera individual pues, el preu és més elevat, però si en vas amb famílies pues, te surt bastant més econòmic i a part de que disfrutes, coneixes gent i fas aquest tribu. A més, te permeten pues, conèixer més jocs. Hi haurà avantatges, promocions relacionats amb els plans que compartirem des de PQ Pàgines. Però sobretot el que volem és això, fer tribu i crear comunitat entre les famílies.
Molt bé, doncs ara anem una miqueta d'informació pràctica. Explica'ns un poquet com funcionarà, com s'hi podran apuntar les famílies i també com sabran quines trobades o propostes s'organitzaran.
Vale, pues apuntar-se serà molt senzill i gratuït. Les famílies s'hauran de registrar i a partir d'aquí pues, les anirem informant de totes les trobades, activitats i propostes que anirem preparant. Nosaltres ja compartim molt de plans a través de PQ Pàgines i de totes les xarxes socials que tenim. A través de PQ Pàgines el que volem és comunicació més directa a les famílies i que formin part. Aquí volem estar al dia i el que el PQ Club presentarà oficialment serà el pròxim dia 5 de setembre. Avui dia és una festa que tenim preparada a Mallorca, a Shopping.
Molt bé, contes un poquet i que heu preparat per aquesta jornada.
Pues en aquest dia hem preparat una minifesta, vale, que començarà a partir de les 5:30 fins a les 8:30. I estarà davant de la plaça de Starbucks. L'endeveniment estarà presentat per Impro Camaleónicos i hi haurà pues, tallers, activitats, contacontes, personatges, tindrem una lota que farà de pintacares, tenim berenar, i moltes sorpreses més. Tindrem regalets, vale, però a part d'això, volem representar una iniciativa d'una nina que té una malaltia autoimmune rara que se diu Ajuda a caminar a Olivia i volem aportar des de PQ Pàgines el nostre granet d'arena. I tindrem la part solidària per poder pues, ajudar.
D'acord, i també presentareu aquest PQ Club, no? Aquesta nova comunitat de PQ Pàgines perquè les famílies sàpiguen un poquet en què consisteix, no?
Exacte.
Molt bé, i de moltes gràcies, Ruth, per haver-nos acompanyat avui i que vagi molt bé la iniciativa.
Moltes gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio és diversió. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
dilluns a les 7:30 torna Esports de Sant Joc amb el Granada Real Mallorca.
En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
I disfrutem
d'Esports de Sant Joc!
Amb els millors comentaristes.
S'han de jugar els partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
I la participació dels oients.
En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
A moltes famílies els inquieta sobre quan i sobre què han de deixar que els infants prenguin decisions. De vegades el que preocupa és que decideixin per ells mateixos quan encara no estan preparats i que s'equivoquin i hagin d'afrontar les conseqüències. Per això avui amb el nostre psicòleg, en Joan Soler, parlarem de per què és important que els fills aprenguin a decidir i de com els podem ajudar a prendre decisions. Bon dia, Joan.
Bon dia. Com estàs? Molt bé.
Aquest tema ja l'han comentat alguna vegada, sí, en general, però avui hi volem aprofundir, avui, sí, volem anar, sí, una passa més enllà.
Sempre ha estat un poc perifèric.
Sí, avui toca parlar-ne en profunditat. Per començar, hi ha algun moment que puguem dir que un infant aproximadament ja està preparat per començar a prendre decisions per ell mateix, o sempre hi ha petites decisions que se poden prendre des de ben petits?
Anem a veure, per explicar qüestions de desenvolupament, i en aquest cas d'aquesta capacitat de presa de decisions, hem d'entendre que ho explicarem d'una manera dimensional i progressiva. Això vol dir que no hi ha una fita en el calendari on
ocorre. A partir d'avui.
Vale? Així com hi ha altres coses que anem aprenent que sí que tenen un marge de tolerància, com es caminar o es parlar. És en torn a l'any, solen caminar, en torn a dir les paraules.
Una sèrie de fites, no?
Sí, un poc més marcades en el calendari. Hi ha altres coses, com això, que és un poc més abstracte, que s'ha de tractar d'aquesta manera, dimensional. Què vol dir això? Que el procés de maduració, de desenvolupament, s'afegeix, en aquesta capacitat de decisió, se li afegeix aprenentatge acumulatiu. Val? És a dir, que quan més petits siguem, tenen menys maduració i menys experiència. En la qual cosa, si haguessin de dir poden prendre decisions, doncs te diria, doncs, poquetes, o de baixa importància, perquè són inexperts i com que tenen encara la capacitat molt, molt baixa. Val? Uh-huh. Així tot, l'aprenentatge aquest acumulatiu que he anomenat se basa en l'assaig-error. I estaria bé que, malgrat siguin petits, comencin a prendre algunes decisions per tal de començar a moure aquesta capacitat.
Ja ens estàs donant una pista, però per què, a més, és important que vagin aprenent a decidir?
Pues per, bàsicament, tres conceptes molt importants per un desenvolupament sa de la persona, que s'acabi sent un adult emocionalment sa. Per una part, s'autoestima. Encertar és bo per s'autoestima, però aprendre de l'erro també és molt bo per s'autoestima. La capacitat d'independència. Independència vol dir que pot triar les teves coses en seny, per dir-ho d'una manera ràpida. I després, acompanyat en aquest concepte d'independència, tenim el tema de l'autonomia personal. Si tu vols acabar sent un adult funcional, ara que se fa servir molt aquest concepte, pues més te val sobre triar bé les teves opcions per tal de no patir les males conseqüències de les males decisions.
Si en parlem amb els al·lots, com els poden transmetre que no totes les decisions són iguals? Perquè, clar, tu pots triar una cosa més senzilla que tingui menys implicacions o altra que pot derivar en conseqüències més importants.
Bueno, una primera opció que jo sempre faig molta bandera d'aquest concepte quan venc, és el diàleg, val? A part de la feina com a pares, ja no només com a psicòleg, sinó també com a pare, és fer aquesta transmissió d'experiències personals per tal de fer un modelat positiu quan la cosa és bona i i cap positiu quan no mos ha sortit bé, no?, per l'aprenentatge. I aquesta és una part molt important. Quan més adults són, doncs més important és aquesta part. Val? Però certament el que millor serveix per entendre la importància de determinades decisions és viure en primera persona les conseqüències. Val? El cap i la fi, una presa de decisions, fer alguna cosa en relació a allò que han triat, pues tindrà unes conseqüències positives o negatives. I això ensenya molt.
Clar, però els pares moltes vegades, com han dit a l'inici, els hi fa por, però també s'enfronten a un fenomen que abans potser no tenien les generacions anteriors. Abans tenies com pocs referents, no? Els referents dels teus pares, dels teus padrins, del voltant. Avui en dia, en cap, hi ha molta informació, molts models de criança. Tu que treballes en famílies, tu creus que a vegades els pares, tenint clar fins a quin punt algunes decisions ens corresponen a nosaltres com a pares o corresponen als gelots?
És una pregunta verdaderament complicada, val? De les que ens agraden aquí, eh? I distingir això és verdaderament difícil. Val? Per una part, tenim un allau d'informació. Val? I ja no és tan important com quan nosaltres érem jovenets trobar informació, que a vegades ens costava, sinó ara és filtrar les fonts i de veure que el contingut sigui adequat. I en criança pues no hi ha informació per avorrir. Val? En la qual això ens pues, pot embuear com a pares si no tenim la línia educativa ben clara. Ara bé, unes recomanacions en aquest aspecte és fer bastanta introspecció com a pares i establir una llista de prioritats, de les quals volem que sigui nostra la responsabilitat a l'hora de prendre la decisió, i una altra llista on pot haver un marge de tolerància, on podem compartir la decisió o fins i tot passar-la completament a l'altre costat.
Des de la teva experiència, però, és freqüent que avui en dia se deixi massa marge en els fills per decidir sobre qüestions per les quals potser encara no estan preparats?
Bueno, vestits de criança, diguem, menys intervencionistes, val? Pot ocórrer això. I és un poc perillós, val? Ara bé, jo sempre recomano que quan se fa feina amb persones o quan t'eduques a persones, val? Pues hi ha que ser grans observadors. Han d'estar molt pendents d'allò que està passant per antecedir nosaltres com a adults les conseqüències i poder acompanyar cap a un lloc més protector per l'infant, no arribant a altres extrems, val? Perquè si no els estàvem limitant. Però el fet d'estar damunt sense condicionar seria un poc el punt d'equilibri.
De vegades potser se parla una mica d'extrems, se parla d'aquest deixar massa marge o massa permissivitat, potser amb el contrari, no? També la sobreprotecció està molt damunt i no deixar-los decidir absolutament res per la por o l'equivocació. Quines conseqüències té actuar d'aquesta manera?
Pues, la pitjor de totes, i és que puguin tenir un desenvolupament maduratiu normatiu, però que no els hi donem la possibilitat de practicar aquest assaig-erró. És a dir, que no aprendran. Només ho sabran fer, però si no ho practiquen, no aprendran a triar bé. I és una conseqüència molt greu perquè limita el desenvolupament d'altres tipus de pensament, com pot ser el pensament crític, que és bàsic per triar. L'he anomenat abans, l'independència personal te fa ser dependent d'un oràculo. Pot ser un familiar, pot ser un amic, però pot ser...
una intel·ligència artificial.
I tu dius, clar, socorro,
no. I si
no
tens pensament crític, si no, difícilment podràs distingir també si aquella informació que te dona és correcta.
I en casos extrems, pues, l'altre concepte que he anomenat, que també estava molt relacionat, és de l'autoestima. Si sistemàticament t'equivoques triant decisions, al final te creuràs que ets un mal triador. Però el millor és que no en saps triar, no és que siguis un mal triador, és que no t'han donat l'oportunitat d'aprendre a fer-ho.
Anem a una etapa una mica crítica, que és l'adolescència. És una etapa crítica, sobretot en la relació de vegades entre pares i fills. És una etapa de revolució.
Sona fatal, la crítica.
Sí, direm una etapa convulsa.
Aquesta m'agrada més.
Molt bé. És una etapa en què cada vegada volen prendre més decisions. I reivindiquen a més la seva manera de pensar. És un procés necessari, no?, de transició a la vida adulta. Com ha de canviar la manera d'acompanyar-los dels pares en aquesta etapa? Perquè potser quan són més petits tries més per ells, sobretot en aspectes més de caire vital, no? Sí. Però aquí ells ja volen triar més. Quin ha de ser el nostre acompanyament?
Bueno, el primer de tot és no oblidar-nos de la nostra adolescència. Jo ja ho he dit mil vegades. Les persones que acompanyen adolescents, des de s'estimar com a pares o des de caire professional, no s'han d'oblidar mai de l'adolescència que va passar un. Fos més dolça, fos més moguda, però no mos han d'oblidar d'ella. Perquè hi ha un concepte de l'adolescència que està molt relacionat amb el que xerram avui, que és de la individualització. L'adolescent se desferra literalment dels pares, en castellà se diu se descuaja, una paraula molt potent, val? Per convertir-se en una persona amb identitat pròpia. Ja no és el fill de, no, és en Joan. Val? I això fa, pues, el que tu deies, reivindiquen la seva forma de pensar. Pues tornem un altre pic a la mateixa recomanació, diàleg. Però a aquest pic li hem d'afegir un cognom en aquest diàleg. No ha de ser impositiu, baix cap cas. Perquè si és impositiu, provocarà resistència en el canvi. Ha de ser un diàleg obert a on s'expressi, ja a través de l'experiència personal o a través de l'anàlisi que pot fer l'adult damunt allò que s'ha de triar, deixar a damunt la taula les peces. Diu, tu pots agafar aquesta peça, tu pots agafar aquesta peça, i si agafes aquesta, passarà això, i si agafes aquesta, passarà allò. Intentar confiar, que això també és molt important, en la criança que hem fet fins en aquest moment amb aquest infant, per tal de que si això és dolent i l'altre és bo, doncs que allò que li hem ensenyat li ajudi a triar el bo. Però ho ha de triar l'adolescent, perquè si no...
En qualsevol cas, però no hi ha una norma que serveixi per tots, perquè també cadascú té el seu propi ritme de maduració. I clar, sí, hi ha pares que poden confiar, com tu dius, però altres que saben que potser no està preparat per segons quins aspectes i potser no és fiable deixar-li fer allò que vol fer. Com podem anar veient, segons les pistes que ens dona el nostre fill adolescent, quin ha de ser l'acompanyament? Fins i quan ha de ser intervencionista el pare?
Anem a veure. El primer que hem de fer, com a acompanyants, és treballar el concepte de la por. Val? Pares, tenim por de que als nostres fills els hi passin coses dolentes, que s'ofreixin, que... Bueno, jo crec que és una cosa normal de s'estimar. Val? Però en aquest cas, si volem que aquesta persona se torni un adult amb potencial, pues hem de limitar que la por sigui la que guiï la nostra acció. I tornar a lo que he anomenat abans d'intentar gestionar-ho per dades, evidències, posar damunt la taula aquestes evidències. Val? I una evidència, per exemple, d'una persona que hauria de ser més intervencionista és que el seu percentatge d'error és brutal. Si el seu percentatge d'error brutal, si tu vols que sistemàticament tria la pitjor opció, doncs aquesta persona se l'ha d'acompanyar més a prop i se li ha de fer el correlat més petit perquè hasta que aprenda.
Clar, vale? Han de tractar els objectius amb el que anem
sí,
veient.
Però amb dades, no amb por. No ser intervencionista perquè té por perquè el meu fill és un desastre, diria. No. Veig que no se li dona molt bé, hauré d'estar un poc més damunt, però al mateix temps l'he de deixar créixer, perquè si no estarem en la posició de sobreprotecció que hem xerrat abans. Val? És un joc un poc complicat, però certament hem d'intentar cercar dades que ens ajudin a provocar aquest canvi.
Després de l'adolescència també tenim un altre factor important a tenir en compte quan parlant de prendre decisions, que és la pressió de grup, que sempre ha estat important, però ara se magnifica una mica per les xarxes socials. Clar, com els afecta la manera de prendre decisions, que han de tenir en compte també amb aquest factor afegit?
És un impacte significatiu, és de les xarxes, val? Perquè els adolescents, com han dit, s'han separat dels pares, val? I cerquen molt de suport i confiança amb els iguals, val? I això és el que hem xerrat del grup. Però després, les xarxes els podem entendre com una variable ambiental. És algo que està allà, en el teu entorn, el duim damunt dins la butxaca, val? Sempre nosaltres. I el que hem dit també de que hi ha una gran quantitat d'informació i el que hem d'aprendre és a triar damunt d'ella, no tant accedir a ella, perquè fins i tot en saben més que molts. Val? Aquesta influència tan grossa que tenen és perquè les xarxes, d'alguna manera, te donen el pla fet. Val? El procés de presa de decisions seria com cuinar una recepta. Pues la xarxa te dona el pla fet, seria com a comida ràpida, i tu t'ho creus. Per què t'ho creus? Perquè té milions de seguidors, aquella persona. Clar, té milions de seguidors, serà per algo. I m'està dient algo que també em crides atenció, en la qual li atribueix valor i això. El plat m'agrada, me'l menys. Val? Però el procés de presa de decisions no és així. El procés de presa de decisions és trossejar la ceba, sofregir-la, tomàtica, car, fins que arribes, en el final, en el pla fet. Val? De la qual és molt perillós.
Imagina que és complicat també pels pares, perquè en aquells moments ells no són els referents pels al·lots, i sí que ho és una persona, com dius tu, amb milers de seguidors. Per tant, imagina que desacreditar aquella persona tampoc no és la millor opció per aconseguir que el teu fill prengui la decisió correcta. Quina és la postura, aquí, dels pares?
La postura, pues, ha de ser basar-nos en dades. Un altre pic on han sortit les dades, que si no vas a s'empantatjar, pues les dades se posen damunt la taula i dic, bueno, tu penses que aquest youtuber t'ajuda a triar això perquè crec que és el més bo, però si ho analitzam, no sé fins a quin punt és tan adequada aquesta decisió. No?
Portar dades objectives a l'adolescent perquè ell també ho entengui.
Que no siguin opinions pròpies, perquè això se rebutja, com bé has dit, no som els referents, ara ja no som els déus, els tòtems, sinó que som els que estan allà un poc molestant.
Exacte.
En la qual li has de passar les dades damunt la taula. Això és el que hi ha. I després, en teoria, si són un poc assenyats, pues, ho miraran i diran, ostres...
Molt bé. Hem arribat ja fins a l'adolescència, que era ja l'etapa just abans de ser adults i que ells mateixos prenguin tots sols aquestes decisions. Però al principi del programa, del contingut, han dit que parlarien de com ensenyar als nostres fills a prendre decisions. Després d'haver fet aquest recorregut d'infància i adolescència, què ens recomanes tu fer adaptant-nos a les diferents edats per treballar aquest aspecte, no només una decisió puntual, sinó a la vida quotidiana?
Sí. El primer de tot és tenir molt clar aquests dos conceptes que hem dit abans, de maduració i experiència. Val? Hem de jugar amb més experiència, quan més maduració hi hagi, i donar-li més marge de decisió en funció també de l'èxit. Aquestes tres variables que els hem anat xerrant. I amb aquestes tres coses, i sense molta por, que mos costa, com a pares, hem de tenir ben clar quines decisions poden prendre en funció del seu moment vital, i el diàleg sense imposició és molt bàsic, perquè ells puguin treure el seu pensament, no el nostre. Si no, a vegades, els infants que no puguin tenir un caràcter molt posicionat, o anava a dir fort, però no és fort, és... Que se pugui posicionar sobre ell mateix, se converteixen en clones dels seus pares. I això és una espècie de terrorisme emocional, val? Perquè és una altra persona, no és un mateix. Val? Se pot també modelar en l'experiència pròpia, però sempre empatitzant amb el moment vital del menor. És molt important entendre que jo som adult i que tinc davant un adolescent. El que jo penso ara a ell no li serveix. I a més li sona xinó total. Val? I és molt important també estar molt atent a les conseqüències de les decisions que van prenent. Perquè, per una part, no haurien de ser perilloses, pot ser no només benestar, sinó per la seva integritat, pot ser el futur, val? Aquestes tres coses. I, per altra part, d'aquí nosaltres també replegarem molta informació del nivell d'eficiència, solvència, que té aquest menor a l'hora de triar. Quan tot això funcioni bé, hi ha una bona maduració, vagi prenent decisions i les conseqüències són adequades, que a vegades poden ser negatives, però, bueno, ja n'han xerrat qualque vegada que equivocar-se no és un problema. Pues més pes pot tenir el menor que va de camí adult a decidir més coses.
Molt bé. Acabem amb consells, com sempre. Joan, què convé fer i què convé evitar en aquest procés d'ensenyar-los a decidir, de donar un suport perquè ells vagin prenent les seves pròpies decisions?
Tornem en aquests cops d'informació, val? Primer de tot, controlar la por, val? Per poder deixar-los fer. Torna a sortir el concepte de diàleg. Xerrar molt, quan per això és tan important, si se pot dinar, sopar, passar temps, i per poder xerrar. A vegades de tonteries i de repente no te'n dones compte i estàs xerrant d'una cosa superguai. O d'una tonteria se pot extreure coses molt interessants. Maldament em dic que ja no són referents en aquestes edats, oferir la nostra experiència com a tal, perquè malament no som referents, ens seguim estimant, i sí que ho som, referents, en realitat, el que passa és que mos ho neguen a cara alta, vale? Som punyeteros. I ho he dit abans també, el concepte d'empatitzar. I després, bueno, en tot aquest combo els han de deixar jugar. Els han de deixar jugar. És com si jugassin tots a cartes. Espera un moment, mostren les cartes. Tira aquesta. No, juga i perd-se mà si l'has de perdre. I després ja te diré, mira, això que has tirat, m'ho tens a cartes. A lo millor t'hauria pogut anar millor això altre, però ara has perdut.
Molt bé, capítol que afegim en el manual. Vinga. Joan, i ja ho saps, esperam afegir-ne molts més, així que t'esperam un altre dissabte.
Tornaré.
Tres ràdios, coneixement.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Ivetres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Voleu conèixer un poc més els participants habituals de No Venim en Manual? Hem preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor. I avui és el torn de na Noelia, una mare que ja fa molts anys que ve i que, a més de ser professora i tertuliana, és amant de hip-hop i sa batucada i és la nostra especialista en ball que ens ajuda a crear coreografies. Hola, Noelia!
Hola!
Com estàs? Estàs preparada?
preparadíssima.
Vinga, que volen conèixer moltes més coses sobre tu. Anem a començar pels inicis. De petita ja t'agradava ballar i fer coreografies. Quines eren les teves aficions?
Bé, jo de petita és vera que m'agradava molt preparar coreografies amb el meu grupet d'amics i amigues quan baixàvem a jugar al carrer. Mos juntàvem i amb un radiocasset muntàvem balls de Michael Jackson, de la Madonna, d'Enric Carle, John Bresge...
Quin clàssics! I Europa,
una passada, ho passàvem molt bé. Molt també m'agradava molt la gimnàstica esportiva i entrenava, anava a entrenament. I jugar a jocs esportius, atletisme, mato, tot això també m'encantava amb el joc de taula. M'ho passava pipa, eren les meves aficions més comunes que feia, les que més feia. També m'agradava molt fer polseres i collars, de petita.
Molt bé, feies moltes coses, eh?
Sí.
Vinga. I de gran te vas fer professora perquè...
Uf, això de professora... Sempre m'ha agradat. Sempre m'ha agradat veure créixer i aprendre els més petits i petites de sa casa. Ensenyar tot allò que jo sabia m'apassionava molt. Sempre pensava, uau, jo això ho podria ensenyar i veure que els petitons i petitones ho aprenien, per jo era algo fantàstic. Poder contar contes també m'agradava molt, veure com quedaven meravellats en el que aprenien de valors de sa vida. I veure-los créixer com a persones me feia molt feliç.
Molt bé, ja. Vocacional, idò.
Sí, molt vocacional.
Vinga, i ara ja anem a un altre tipus de preguntes. Quan i com vas començar a participar en el Anima Manual?
Uau, això sí que és guai. Tot va començar perquè una amiga i jo, ens els nostres alumnes, van decidir participar a un programa que se deia Periodistes per un dia, que a més el dirigies tu. I preparàvem una notícia en els infants, de manera fictícia, després veníem a gravar l'estudi i a partir d'aquí va començar tot. Vaig començar participant amb el meu fill, el gran ha continuat, el petit no ha continuat i en el principi jo només acompanyava. Me seia una cadireta i acompanyava el meu fill, però a poc vaig començar a cantar, un altre dia a ballar, un altre dia a respondre preguntes de concurs, tot sempre de públic, fins que un dia, no sé com, vaig acabar asseguda a la taula amb un micro, fent tertúlies, entrevistes, test, de tot.
Has fet de tot?
Perquè... Molt completo, molt completo.
Sí. De fet, la coreografia principal de No venim en manual els vas ensenyar tu i en Sergi, el teu fill, eh? Sou els artífecs d'aquesta coreografia. Vinga, quines seccions recordes haver fet amb algun dels teus fills?
Moltes, record moltes. Concurs retros, especials de l'estiu, especial de la ràdio, quan feia l'aniversari de la ràdio, que anàvem a la llibreria de Baobab, la nit de Cap d'Any, també, es Carnestoltes. Hem participat en molt de concursos també de cuina, na Maria Ramos, hem fet recomanacions de cançons per anar en cotxe, i una de les darreres coses que vam fer va ser recomanar jocs en família i les tertúlies intergeneracionals. Això també ho hem fet.
Ho he fet de tot.
Hem fet de tot.
A veure, i ara has de confessar, a quin contingut del programa t'agrada més participar, Mem?
Uau. Jo tinc debilitat pels espais de les tertúlies entre famílies i joves o infants en la Magdalena de Mirabó. Jo crec que aquí aconseguim demostrar, m'agrada perquè demostram que les famílies no són perfectes, però que totes tenim molt que aportar, cadascú des del seu punt de vista familiar, no? I també m'agrada molt, ja ho he dit abans, però ho torno a repetir, les seccions retros i els especials, diferents especials que feim.
Molt bé. Ara has de recordar els dos moments més divertits a la ràdio.
Uah! Bueno, un ja l'has mig dit tu. Va ser durant la pandèmia, que havien de participar des de casa i tota la família van fer una coreografia amb la cançó de Los Pitufos Maquineros, que ja queda com un poc... Va ser molt, molt divertit, molt divertit. I després una altra que afegiria també, que la duc un poquet de dins i va ser molt divertida, va ser quan vaig participar en la batucada dels Deixonats, on jo hi pertany, a un especial de carnaval, que van tocar i mos van disfressar amb perruques i amb moltíssim d'atrezzo. Va ser molt divertit.
Molt bé, un bon xou.
Un bon xou.
Un bon xou, vinga. I d'ara toca consell, eh? Consell pels pares, infants i adolescents que un dia venguin a participar a la ràdio. Què els diries?
Uau. Bueno, el primer, que disfrutin. Quan venguin, que disfrutin. Després jo diria que la ràdio és un espai per compartir experiència, aprendre moltes coses que no saps i altres que saps però que les vas reafirmant. Coneixes molta de gent, molt d'especialistes, molta de gent que te pot aportar. Per una altra banda, crec que és una possibilitat per expressar la teva realitat sobre diferents temes de la vida i que se mos escolta a les tertúlies, a les entrevistes. Per més joves i petits, crec que també és una manera divertida de tenir un primer contacte en el micròfon, no? Fer tot això de, que són expressar-se oralment, que ara se demana tant a les escoles i en els instituts, crec que és una bona oportunitat. I per acabar, jo vull afegir que per mi anar a la ràdio ha estat un record de família, que ojalà molta gent el pugui tenir, no? He descobert com el meu fill té una maduresa i un criteri propi, fora de casa. I això m'agrada molt. Crec que és molt recomanable per totes les famílies que ho puguin fer.
Molt bé. Ens ha agradat molt aquest missatge, Noelia, i per tant crec que ho hem de celebrar creant, te tocarà en guany una nova coreografia per 2026.
Vinga, això està fet. Vinga, això està fet.
Molt bé.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Després de ser participants habituals, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, criança, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Avui començam amb els cursos de formació relacionats amb altes capacitats i atenció a la diversitat que oferirà APSAC Mallorca. Ens dona més informació Maria José Frutos, secretària de l'associació.
APSAC Mallorca ha obert el període d'inscripcions a tres cursos de formació 26-27. La primera d'elles és amb el formador Alberto Quiles, és un curs online amb una plataforma, té una durada de 18 hores. La segona formació està dirigida a docents d'ESO, batxillerat i FP. Els docents són a Rosabel, en Guillermo Lladó i en Rocío Salas i té una durada de 20 hores. I el tercer taller és més específic, és una formació de 10 hores exclusiva per fer avaluació psicopedagògica d'alumnes amb altes capacitats intel·lectuals.
Continuem amb una altra proposta, sessions informatives sobre voluntariat europeu. Ens ho expliquen des del Centre Universitari de Calvià.
¿Te apetece hacer un voluntariado por Europa y aportar tu granito de arena? Entonces, no te pierdas nuestras sesiones virtuales de voluntariado en el CUC. Nos vemos el 8 de septiembre a las 10 de la mañana y el 21 a las 3 de la tarde. Anímate y descubre todas las oportunidades que te esperan. ¡Hasta pronto!
I seguim amb una iniciativa musical, la Street Music Palma. Ens ho conta Nalau, dinamitzadora de l'equip Dinamo.
Ja és aquí una nova edició de la Street Music Palma. El pròxim 4 de setembre, de 7 a 9 de l'hora baixa, ens trobarem a Plaça d'Espanya per gaudir d'una tarda plena de música, creativitat i molt bon ambient. A l'escenari podreu gaudir de les actuacions de Mau, Blackens, 2000 i Jazz Peaks. Però això no és tot. També tindran diferents tallers perquè pugueu participar i passar-ho molt bé. Taller de xapes i adhesius amb el logo dels grups i un taller de maquillatge i un altre de polseres. Així que ja ho sabeu, dia 4 de setembre de 7 a 9 a Plaça Espanya. No vos ho perdreu i veniu a gaudir de l'Street Music Palma. Per més informació, no dubteu en consultar les nostres xarxes socials. Vos hi esperam!
I també a Palma hi haurà una ruta de curiositats de sa ciutat per a totes les edats. Ens ho explica en Pedro Sancho, de Peques Mallorca.
Palma és una ciutat plena de detalls, que passen completament desapercebuts per qui caminant pels seus carrers dia a dia. Segur que mai havies pensat que a Palma hi ha l'home dels nassos. L'has trobat? Sabies que a Palma hi ha la gàrgola més fredolera? Sabies que l'Ajuntament, a part del famós caracol i sargantana, tenim un granot i tenim una tortuga que té una història molt curiosa i divertida? Segur que no havies conegut o ningú havia xerrat d'aquests detalls. Idò, el pròxim 27 d'agost, de 6:30 a 8:30, descobrirem aquests i molts altres detalls a la ruta Curiositats de Palma. Trobareu tota la informació al perfil d'Instagram Peques Mallorca.
I acabam amb una proposta pels amants de Harry Potter. El 29 d'agost es reestrena la primera pel·lícula de Harry Potter pel seu 25 aniversari. Harry Potter Fans Mallorca ACF ha preparat activitats abans i després de la sessió de cinema. Escoltau.
Hola a todos. Quienes nos acompañen vivirán su primer día en el mundo mágico. Primero pasarán por el sombrero seleccionador y este le leerá las mentes para decidir a qué casa van a pertenecer. Después veremos juntos la película y al terminar podrán hacerse fotos con los personajes en el fotocall. Eso sí, tenéis que traer la varita lista. Se rumorea por los pasillos que el que no debe ser nombrado acechará la zona. Os esperamos en esta aventura.
Trobareu més informació a les seves xarxes. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres arribem ja a la recta final de la primera hora de programa i ens preparem per la segona hora, que comptarà, com sempre, amb molta participació en la nostra secció juvenil. Avui, pares i mares han preparat un repte sorpresa per als joves. Ara el descobriran.
Hola, sóc na Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a ràdio, en especial fer la secció retro amb la meva predina.
Ara arriba el moment de secció juvenil. Estau preparats?
Sí.
Sabeu què passarà?
No.
I d'ara ho sabreu. No sé com estàu tan animats si no sabeu què passarà, però resulta que avui vos posarem a prova amb una prova que han preparat pares i mares. Ui, ja no estàu tan animats. Amem. Ja sabeu que això és un programa intergeneracional i està bé sempre fer transferències de coneixement. Per tant, avui els pares han fet una recerca i vos posarem sintonies de programació infantil d'altres èpoques.
Bueno.
Vosaltres heu de fer diverses coses. Primer de tot, heu d'intentar endevinar de quina sèrie o programa parlam i després ens heu de donar alguna informació sobre ell. No basta dir el nom. Heu de dir de què anava, o algun personatge... Hem de dir que els que sou millennials contestareu després.
Vale.
Naraceli més és experta en retro, és a dir que la darrera de totes en contestar. Si no ho sap ningú...
Que som un poc amnèsiques, jo.
Vinga, estàs preparats?
Sí.
Idò, escoltam una sintonia i primer contesten els de que van de 13 a 20 i pocs i, si no ho saben, contestau els millennials. Amem, els més joves... Amem, els més joves, res, no?
Me dono un rotllo molt ochentero.
Rotllo ochentero.
Jo no sé què.
Amem, millennials...
Los vigilantes de la playa.
Correcte! Què podeu dir de los vigilantes de la playa?
Era gent que vigilava la playa.
Correcte, molt bé.
Sortien David Hasselhoff, Pamela Anderson, no recordo qui més.
Exacte. I a Sopeni corrien per la playa.
Exacte. I anaven amb aquella cosa per llançar la gent.
El flotador. Sí.
Vinga, anem a un altre. Amen, quines cares.
Backstreet Boys.
Backstreet Boys, no. Això és una altra cosa.
Això era un grup, no?
Era una sèrie d'un institut.
Vale.
Amen, Salvados.
Por la campana.
Molt bé, què sabeu d'aquesta sèrie?
Que se sabeu per la campana del timbre.
Estava en un institut.
I que sonava la campana i se hi van.
I sonava la campana, s'anaven i passaven coses.
Bé, exactament.
No, passaven coses i sonava la campana i se salvaven.
Bé, no exactament. Podeu aprofundir un poc més? Algun personatge?
No.
Bé, era un institut on hi havia els típics arquetips, graciós, tal, i passaven coses, no? Divertides.
Física o química de nostres pares.
Ah. No? Era un poc més americà. Oh?
Sí, bueno, i... però el problema és que hi ha hagut tanta sèrie d'aquest estil que se m'obarregen en els caps, saps? Ja no sé quina és.
Bé, idò, l'haureu de veure. Anem un altre. Què pot ser això?
Els Teletubbies.
No, estic segur que si... És que no he escoltat bé la primera paraula, però...
Sí, no sé.
Los mundos...
De Yuppie.
De Yuppie.
Wow. Ah, no.
Los mundos de Yuppie va venir després de Barri Sésam i va ser... va ser un drama perquè a la gent no li va agradar gaire, en Yuppie. I va sorgir aquella frase que és...
Està fent el mundo de Yuppie.
Exacte.
Ah, pensava que era una expressió sin más, no sabia que tenia un origen així.
Jo també.
Anem a fer una cosa. Tenim una mare en el públic que ens pot ajudar. Vine cap aquí, Conchi. Vine cap aquí, perquè tu m'ajudaràs a explicar.
Ja pillau.
Sí, vine aquí, Araceli, també. Vos posareu juntes. I així anirà explicant. Vinga, anem a un altre. Anem, aquesta és fàcil.
Xiripiti flauticos.
I això algú sap de què anava, perquè això és de fa molt d'anys, no sé ni jo.
Unos perros con flautas.
No.
Això m'ho contaves a mi o predint.
Com és xirip?
Xiripiti flauticos. Vinga, anem un altre. Un altre.
Tengo que contaros un secreto. ¿Sabéis que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos, los diminutos?
¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Yuhu!
Això eren...
Los diminutos.
Molt bé. I de què anava?
Unos pitufos com... que havien...
No, no eren borrufets.
Com els pitufos, però no són pitufos.
No eren azules. No eren azules.
Eren els que vivien...
En una casa.
Detrás de las escondidos, detrás de las paredes. O
sí,
algo
así. Clar, sa mare ho sap. Molt bé, los diminutos. Un altre. I això és...
Detective...
No és Detective Conan.
Ah, Sherlock. No. Sherlock Holmes.
Com
era?
No?
Era un K.
Sí.
Sí.
Ah, la de Estudio Ghibli.
Sí.
És una sèrie. Sí, no l'he vist nunca.
Molt bona. Canta Conchi. Tres...
Això és un, dos, tres.
És un, dos, tres.
Un,
dos, tres. Molt bé. Què era un, dos, tres?
D'Artacan.
Era un programa de televisió...
Sí.
Que, si no record malament, hi concursaven parelles, o no?
Sí, bé, hi havia parelles.
Que era de proves diferents.
Quina és la mascota?
Ai, era? No.
Qui ho sap?
Un papagallo.
Ai, jo ho sé.
No.
Un panda.
No.
No puedo decir.
Sí.
La calabaza Ruperta.
Molt bé, molt bé. Vinga, aquesta jo crec que na Irene l'encertarà.
De tot l'univers i del món sencer, el més fort de tots...
El Musculman!
Molt bé!
M'ha costat un muntón.
Musculman. Musculman, si l'hem de descriure, és...
Uno haciendo fideos y se comiendo personas.
Ai, Déu. Era un lluitador, Musculman, també anomenat Musculator.
Musculator.
Que menjava molt a can perquè li agradava molt. Molt bé, vinga, em posarem dues més, va. No, a veure, hi havia un acudit que era tranquil·los, tengo un xicle.
Ah, MacGyver.
MacGyver. Això és la sintonia de MacGyver. I vinga, la darrera, que aquesta l'hem comentat moltes vegades en el programa.
Thank you.
Los fruitis.
Molt bé. I quins personatges hi havia?
Fruitis.
Mochilo.
Mochilo.
Eren fruites.
Mochilo.
Mapa.
No, això és Dora. Hi havia en Pincho.
En Pancho.
Gazpacho.
En Pancho, no.
Gazpacho.
En Gazpacho. I com se nomia el plàtan que diu una mochila?
Banano.
No.
Mochilo.
Mochilo.
No era mochilo.
Era mochilo.
Ah, no,
no ho he encertat gaire de cap, eh?
No, no. Era complicat.
Era molt difícil, eh?
És molt difícil, eh?
La mamà tampoc ajudava
mucho. No, a la mamà també li ha costat, eh? Quina vos ha agradat més?
Cap. Los fruitis.
Los fruitis.
En MacGyver.
Vinga, doncs, la propera farem un karaoke de los fruitis,
bueno,
eh, Irene?
Ai, 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 ai.
Ja me la tengo que ir aprendiendo. Entonces.
Molt bé, bé, farem una segona part, perquè toca practicar.
Farem un karaoke de MacGyver, que no tenia lletra.
No, millor de los fruitis. Ara, vinga, adeu!
Adeu! Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y te veos, de las series que se hicieron para ti. Cerizo que era rosa, tú querías ser ficha roja, temer todas las cosas. Acuérdate, solo había dos canales y unos rombos decidían si veías o no veías una peli que tenía mil efectos especiales. Actuaba un tal Darvada.